L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat amb el treball, la suma dels esforços dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, un temps que també avui, dimarts, segon dia del mes de desembre, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Avui començarem parlant encara dels efectes d'aquest temporal, d'aquesta llevantada del passat cap de setmana, que a la zona del Delta, una vegada més, va inundar la barra del Trabucador i també va omplir d'aigua de la mar els arrossars de la zona del Delta. La llevantada va deixar les fosques algunes zones d'Ullecona, l'avaria d'un transformador va provocar l'incident que es va resoldre en 3 hores. L'alcaldessa del municipi lamentava la poca paciència d'alguns veïns tenint en compte la gravetat de l'avaria i sobretot les condicions climatològiques amb les que es va resoldre. L'aigua també va fer mal als camins del terme, uns desperfectes per als que l'Ajuntament hi destinarà 175.000 euros. Encara en clau mediambiental, avui parlarem també de la recuperació de la llacuna de l'Estany Tor. L'Ajuntament de l'Ametlla, amb el suport de Paisatges Vius, preveu de l'1 al 6 de desembre aquesta recuperació de la llacuna Calera. Santa Bàrbara contracta un paleta per a la construcció del nou hotel d'entitats. Això es podrà fer gràcies al programa Treball i Formació que coordina el Consell Comarcal del Montsià. El deltebrenc Julio Aliau guanya el Premi Taronja de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. A l'aldea tot és a punt per a l'encesa de l'enllumenat nadalenc, una encesa que es farà dijous que ve a la tarda. I un dia abans, demà dimecres, també a la tarda, a Alcanar està prevista la presentació del projecte Aprenem Junts, un projecte de col·laboració entre l'Institut del Municipi, l'Ajuntament i diferents entitats. Els Mossos d'Esquadra desarticulen un punt de venda de droga en un domicili del Montsià, concretament a Sant Jaume. L'operatiu policial va acabar amb la detenció de 2 homes, un dels quals va ingressar a presó. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també actualitat esportiva. La sala de plens de la Casa de la Vila de l'Aldea va ser divendres passat l'escenari escollit per presentar el projecte esportiu Fem Atletisme a l'Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions mediambientals. L'arribada del sol i el vent de mestral després d'un cap de setmana de temporal de llevant a les Terres de l'Ebre ha deixat al descobert les afectacions habituals que aquest tipus de fenòmens infligeixen, especialment a la costa del Delta. La barra del Trabucador, que connecta amb la península de la Banya, es troba inundada. La llevantada també ha assotat la línia de costa de la zona de la Marquesa a Deltebre i que l'aigua de la mar penetre dins dels arrossars pròxims. El massís dels ports, on els aiguats van deixar més de 480 litres per metre quadrat en els últims 3 dies, els del cap de setmana, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, barrancs com el de Sant Antoni a Roquetes continuen desaiguant amb força. La barra del Trabucador, istme que connecta el delta de l'Ebre amb la península de la Banya, continua inundada després dels últims dies de temporal de llevant. Aquest és un fenomen recurrent, però que no deixa de suposar mal de caps des del punt de vista ambiental i també econòmic. Les limitacions d'accés que suposa, especialment per als treballadors i transports a les salines de la Trinitat o la perillositat de la línia elèctrica aèria dins la mar. En breu, recordem, han de començar les obres per al seu soterrament, la seva desaparició sota la mar i, en ocasions, el seu trencament reflecteixen la debilitat de la línia costanera deltaica i evidencia els perills de la regressió. La situació també és especialment delicada en este sentit a l'istme de l'altra península, al nord del delta, la del Fangà. A la zona de la Marquesa, l'embat de la llevantada ha engolit la sorra de la platja i l'aigua de la mar ha penetrat en alguns dels arrossars més pròxims a la costa. Però pel que fa estrictament a la concentració de precipitacions, l'àrea del massís dels ports s'ha emportat aquesta vegada la major part de les pluges. D'aquest episodi, que s'ha allargat gairebé durant 4 dies, els pluviòmetres de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya van recollir fins a 481,3 litres per metre quadrat. El fet, però, que bona part de les pluges s'hagin concentrat a la zona alta del massís, a diferència del que va passar el novembre de l'any 2012, quan va afectar principalment la falda, ha evitat que s'hagin produït danys de consideració. Malgrat això, ahir dilluns al matí, alguns dels barrancs que neixen al massís continuaven desaiguant amb força, especialment el de Sant Antoni, al seu pas pel terme municipal de Roquetes. El que durant gairebé tot l'any sol ser una llera seca es va convertir en un autèntic riu, amb salts d'aigua inclosos en alguns punts pròxims al vessant dels ports. L'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, constatava en una visita a la zona que alguns camins rurals del municipi han patit danys com a conseqüència dels aiguats. Francesc Gas apuntava també que els danys generats en bona mesura per la llevantada a la falda dels ports es deuen a l'actual sistema de conreu de les oliveres que fa córrer l'aigua per fer-la desguassar pels camins. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Francesc Gas.
En este cas també hi ha hagut desperfectes significatius, però més aviat produïts per la nova forma, diguem-li, de com se conreuen les finques en aquests moments, en què el nou cultiu no facilita l'absorció de la pluja al si de la pròpia finca i aquesta, o majoritàriament aquestes finques, desaigüen de forma directa als camins. És a dir, s'ha transformat el sistema de cultiu i està perjudicant els camins públics d'una forma molt significativa. Recordo que encara tenim pendent d'executar una subvenció de 241.000 euros de les pluges de fa dos anys i ara ja haurem de tornar a reposar una vegada més, altra vegada, aquells camins tan malmesos. Per tant, haurem de prendre segurament mesures en aquest sentit per tal de que les finques controlen la seva pròpia aigua i no utilitzen els camins com a desguàs públic.
I per contra, l'efecte positiu d'aquesta llevantada d'aquestes importants pluges han beneficiat in extremis els regants del pantà d'Ulldecona. La setmana passada, la comunitat de regants es veia abocada a la fallida tècnica davant l'imminent tancament dels abastaments del pantà, gairebé completament buit, amb només 0,24 hectòmetres cúbics, després dels últims dies, durant els quals s'han recollit 150 litres per metre quadrat en aquella zona, s'acumulaven ahir dilluns 3 hectòmetres cúbics, un 30% de la capacitat útil i total del pantà, i durant els pròxims mesos les aportacions de les fonts, que també nodreixen captacions en riu avall, podrien fer-lo arribar als 5 hectòmetres a principis de l'any vinent. I parlant encara dels efectes de les llevantades i sense moure'ns del terme municipal d'Ulldecona, hem de dir que el temporal dels últims dies va deixar a les fosques algunes zones d'aquest municipi. L'avaria d'un transformador va provocar l'incident que es va resoldre en 3 hores. L'alcaldessa del municipi lamentava la poca paciència d'alguns veïns, tenint en compte la gravetat de l'avaria i sobretot les condicions climatològiques amb les que es va resoldre. L'aigua també va fer mal als camins del terme, uns camins i uns desperfectes per als quals l'Ajuntament hi destinarà 175.000 euros per arreglar-los. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Després de la perllongada llevantada que va afectar el territori el passat cap de setmana, es comencen a conèixer algunes de les conseqüències que han deixat els forts aiguats, com per exemple la crema d'un transformador de Fecsa el passat diumenge a Ulldecona, que deixava els veïns d'algunes zones baixes del municipi 3 hores sense llum. Núria Balaguer, l'alcaldessa d'Ulldecona, explicava ahir des del programa Món Local de la Plana Ràdio que calia donar gràcies que no va haver-hi cap dany ni material ni humà, alhora que lamentava la poca paciència d'alguns veïns i l'exigència de que l'avaria s'arreglés més ràpidament, tenint en compte les condicions climatològicament adverses amb les que es va tenir que treballar. Des d'aquí vull donar gràcies a la companyia, a la policia local i al personal de l'Ajuntament que van fer el que tenien que fer i van estar al lloc quan tocava perquè la incidència en 3 hores estigués arreglada, defensava l'alcaldessa. Aquí escoltem.
Després d'una sessió de tants d'aiguats, pues, part de la població del municipi d'Ulldecona, la part baixa del municipi, es va quedar sense llum. Hem de lamentar-ho, però està clar que en el temps que va fer era el mínim que podia passar, i el que hauríem de dir és que encara gràcies que no vam tindre cap dany ni material greu ni personal, per tant encara hauríem de dir que gràcies que només vam tindre el problema elèctric, però he de lamentar pues, que la gent tingui tan poca paciència i que exigisquen que caient l'aigua que caïa que en mitja hora se soluciona un problema pues, que era greu, que no es tractava de dos interruptors que s'haguessin cremat, era un transformador que s'havia cremat, i FECSA he de dir que va fer el que tocava, i des d'aquí vull donar les gràcies tant a FECSA com al personal de l'Ajuntament i la policia local pues, bueno, que van fer el que havien de fer, que estaven al lloc quan tocava, i que l'avaria pues, en 3 hores se va solucionar.
Balaguer també informava dels estralls que l'aigua ha provocat als camins de l'extens terme municipal Faldut, sobre els quals encara no s'havia actuat, esperant precisament l'arribada del temporal, habitual tots els anys per aquestes dates. Ara, les properes setmanes, l'Ajuntament d'Ullacona començarà l'arranjament, al que hi destina un pressupost de 175.000 euros.
I el que hem de dir, pues, bueno, que danys als camins, com ja estava previst, n'hi han, i també hem de dir que en previsió teníem previst arreglar camins. Estos anys passats les llevantades havien sigut sobre el 17, 18 i 19 de novembre, i en tota la previsió del món a Ullacona tenim ara previst arreglar camins per valor de 175.000 euros, i vam creure convenient que, com esperàvem de segur que hi hauria alguna llevantada, pues, que ho faríem de cara al desembre-gener. Per tant, sí que hi haurà mal, però per lo menos no haurem perdut. Si s'hagués fet la inversió abans, ara l'haguéssim perdut.
Però no tot han estat problemes. L'aigua també ha portat beneficis, com per exemple a l'embassament d'Ullacona, que segons Núria Balaguer ahir seguia omplint-se, allunyant d'aquesta manera l'inquietud dels regants que, de no ser així, les properes setmanes haurien tingut problemes, ja que el pantà abans de les pluges estava pràcticament sec, solament amb poc més de mig hectòmetre cúbic d'aigua.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I encara en clau mediambiental, continuem ara anant cap a l'Ametlla de Mar, on es proposen la recuperació de la llacuna de l'Estany Tort. L'Ajuntament Caleró, amb el suport de Paisatges Vius, de l'1 al 6 de desembre durà a terme la recuperació de la llacuna de l'Estany Tort. I així ens ho explica en la crònica que avui des de la Cala Ràdio ens envia Olga Tomàs.
Aquesta setmana està previst que es duguin a terme els treballs de restauració de la llacuna de l'Estany Tort. Així es procedirà a la recuperació de la llacuna gràcies al treball de l'Associació Sense Ànim de Lucre Paisatges Vius, amb la qual l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té un acord de custòdia per a aquest espai natural. De fet, a través d'aquest acord i amb l'ajuda de la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient, fa 3 anys es va poder actuar a la zona duent a terme la protecció de la comunitat dunar. I és que la recuperació de la llacuna també s'emmarca en aquest projecte que no s'ha pogut realitzar fins ara, quan finalment el Departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha donat el permís. Escoltem Xavier Soler, tècnic de Medi Ambient.
Es tracta de la restauració de la llacuna, recuperar un hàbitat que arreu de Catalunya es considera ja pràcticament extingit, un hàbitat que encara conservem al nostre poble, amb les llacunes Santes Creus, Torrent del Pi, i que pels noms de les platges pues, estem veient, bueno, o se sap, se coneix de que pues, antigament existia, no? L'Estany Podrit, la platja de l'Estany, l'Estany Tort, no? Pues, t'indiquen que al seu moment, quan algú els hi va ficar nom, pues llavors aquestes llacunes existien, no? I de fet encara és així, almenys a la Sant Tor, Sant Escreus i demés, perquè la Sant Tor conserva una làmina d'aigua de vora uns 30-40 centímetres a la part de dins, a la part de la vegetació.
De fet, depenent de com respon l'hàbitat, segons Xavier Soler, es preveu en un període de prop d'un any la introducció del fartet a la llacuna. Des de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'està treballant també actualment per dur a terme la recuperació de la llacuna de l'Estany d'Engràs i la retirada de matèria vegetal de la llacuna del Torrent del Pi.
Gràcies, Olga. Seguim ara parlant del municipi de Santa Bàrbara, que contracta un paleta per a la construcció del nou hotel d'entitats. Això es podrà fer dins el programa Treball i Economia que coordina el Consell Comarcal del Montsià. Gràcies a aquest programa s'han contractat 13 aturats sense prestació per treballar en un total de 10 ajuntaments de la comarca del Montsià durant 6 mesos. Novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Aquest mes de novembre s'han incorporat a la feina 13 persones contractades per un període de 6 mesos a jornada completa per dur a terme diferents projectes de caràcter públic i d'interès social a diferents ajuntaments de la comarca, entre ells el de Santa Bàrbara. Es pot fer a través del programa Treball i Formació impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i també cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu amb càrrec al programa operatiu de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació. És per el període 2014-2020. Es tracta de persones en situació d'atur i que han exhaurit la prestació per desocupació i o el subsidi. El programa Treball i Formació pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades prioritàriament a partir dels 30 anys que hagin exhaurit la prestació i o el subsidi de desocupació. Santa Bàrbara s'ha acollit en aquest pla per poder contractar un paleta per a dur a terme la reforma de l'immoble de propietat municipal situat al carrer Ameller i on es vol ubicar un hotel d'entitats que l'Ajuntament Planer anunciava, recordem, el passat mes de març. La iniciativa d'aquest hotel d'entitats respon a la visualització d'una demanda i la necessitat de disposar d'un lloc de reunió especialment per a aquelles entitats que no disposen d'un local propi. Segons es va explicar en el seu moment, no es tracta d'una gran obra, ja que la casa té una superfície reduïda i està entre mitgeres, però necessita una adequació i distribució mínima que serà duta a terme pel personal qualificat del que disposa a l'Ajuntament i també per aquest paleta que ara s'ha pogut contractar gràcies a aquest pla. Altres projectes municipals que es duran a terme gràcies al programa Treball i Formació són, per exemple, el manteniment del lligallo del mar al Canà, pel que s'han contractat dos paletes. A Ullecona s'adequarà i es farà el manteniment d'espais públics, per al que s'han contractat també dos paletes. Un jardiner s'ha contractat a Sant Jaume per al condicionament del passeig fluvial i dos paletes també a la Sénia per al manteniment i adequació i millora d'espais naturals i zones de Esbarjo. Gràcies a aquest pla, Godall contracta un paleta per al pla de manteniment d'equipaments públics i locals, igual que la Galera. Masdenverge també farà el mateix amb un paleta i afegeix també, a part del pla de millora d'equipaments, també es farà càrrec dels espais públics, les millores dels espais públics a Masdenverge, mentre que a Mas de Barberans es contracta un jardiner per al manteniment i millora de les zones jardinades del municipi. Freginals també contracta un paleta per al pla de manteniment i o rehabilitació d'espais d'interès socials d'aquest municipi. Aquests 13 treballadors rebran a més de 90 hores de formació vinculada a un certificat de professionalitat. El seu contracte finalitza el dia 6 de maig. Per tal de coordinar el projecte i facilitar la posterior inserció laboral dels participants, el Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el 70% de la jornada d'un tècnic per un període de 7 mesos.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
L'informatiu Emute.
El recorregut informatiu de la jornada passa avui també per Deltebre. Un veí d'aquell municipi, Julio Aliau, ha estat el guanyador del Premi Taronja de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona lliura anualment els Premis Taronja als millors projectes finals dels alumnes dels cicles superiors de pintura, disseny, fotografia, il·lustració i joieria del centre educatiu. Els premis pretenen ser un estímul per als estudiants en el tram final dels seus estudis, així com també una manera de mostrar a la resta dels alumnes del centre i als diferents sectors professionals i artístics la tasca pedagògica que es du a terme. Els guardons prenen el nom del color corporatiu de l'escola, però també fan referència als valors nutritius i vitamínics d'aquesta fruita, com a metàfora que pretén remarcar la capacitat intel·lectual, artística i gràfica dels alumnes com a fruit de la tasca pedagògica i dinamitzadora realitzada. Enguany, el Premi Taronja d'Il·lustració serà per a l'alumne de Deltebre, Julio Liau, pel seu treball La creu de la meva àvia.
El Premi Taronja és un premi que ensenya els millors projectes finals de cada cicle. I bueno, pues sí, enguany m'ha tocat a mi.
La creu de la meva àvia, què és?
La creu de la meva àvia és un llibre en format d'àlbum il·lustrat. Què és un àlbum il·lustrat? Un àlbum il·lustrat és un llibre on hi ha més imatge que text, i en aquest cas il·lustració. Tracta la història de Maia i Ramona i juga una mica en el títol, no? Que és La creu de la meva àvia, és a dir, parla una mica d'una petita creu, d'unes arrugues que jo des de sempre li veia entre el nas i el llavi superior, i a més la seva experiència més dura durant tota la seva vida, tot el que li ha anat passant.
Els Premis Taronja de l'Escola Art i Disseny de la Diputació de Tarragona es lliuraran el dijous 18 de desembre a la mateixa escola, i a partir d'allí ja estaran exposats al públic.
Gràcies, Lluïsa. Amb la mirada posada ja en les dates nadalenques, avui hem de parlar també de l'Aldea, un municipi que ha previst per dijous que ve, dia 4 de desembre a la tarda, l'acte d'encesa de l'enllumenat nadalenc. Enguany hi ha 28 llums decoratives repartides per tota l'Avinguda Catalunya i 5 estelades, més el cartell de l'Aldea amb la torre a l'entrada dels dos barris propietat de l'Ajuntament. També hi ha 20 campanes i 20 tabets als punts de llum de les faroles. A la façana de l'Ajuntament està el cartell del Bon Nadal. A les places Doctor Maimó, Països Catalans, hi haurà, com sempre, dos arbres metàl·lics i al costat de l'Ajuntament un altre. També s'han traslladat les llums de l'antiga baixada de la carretera de Tortosa, una a l'entrada del Raval de Sant Ramon i les altres dues a la nova baixada de Tortosa fins la rotonda, on hi haurà un arbre de Nadal metàl·lic. Com a novetat, a l'Avinguda Francesc en Robert en Garaupera hi ha també 3 tires de llums penjades, boles i abet, i els Reis Mags en dalt, l'entrada del pavelló poliesportiu. Tot aquest enllumenat, com hem dit, s'encendrà el proper dijous dia 4 a la tarda, i també avui, i parlant d'activitats d'agenda, hem de fer esment del programa de la presentació del projecte Aprenem Junts a Alcanar, un projecte de col·laboració entre l'Institut Sol de Riu del municipi, l'Ajuntament d'Alcanar i diverses entitats de la població. Demà, dimecres, en dia 3, a les 7 de la tarda i a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, està prevista l'acte de presentació d'aquest programa del projecte Aprenem Junts, una presentació que comptarà, entre d'altres, amb la participació del representant dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, la regidora d'Ensenyament a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro, el regidor de Cultura i també alcalde, Alfons Montserrat, la directora de l'Institut, Carme Cavaller, un representant dels alumnes participants en el projecte de l'Institut, Kilian Gil, i també 3 professors del mateix institut, com són Àlex Àries, Núria Sansano i Pili Salvador. També es preveu la participació de representants de les entitats que col·laboren per fer possible aquest projecte: la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, la Biblioteca de les Cases, Alcanar Voluntariat, l'Orrobé Solidari i l'Onada d'Alcanar.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I abans d'arribar a la informació esportiva, tractem avui també crònica de successos, i ho fem perquè agents de la policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de la comissaria d'Amposta, amb la col·laboració de la policia local de Sant Jaume d'Enveja, van detenir el passat 27 de novembre 2 homes, un d'ells de 29 anys d'edat i nacionalitat colombiana, veí de Sant Jaume, i un altre de 28 anys, nacionalitat dominicana i veí de la Ràpita, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. El passat mes d'octubre, els Mossos van iniciar una investigació arran de diverses informacions, les quals apuntaven que en un domicili de la localitat de Sant Jaume es traficava amb substàncies estupefaents. Després d'establir un operatiu de vigilància dels accessos al domicili, els agents van poder contrastar la informació. Es va observar que diàriament es produïa una constant entrada i sortida de persones, les quals estaven molt poca estona a l'habitatge. També es van identificar diverses persones després de la seva visita al domicili i es va comprovar que portaven substàncies estupefaents. El dia 27 de novembre, els Mossos d'Esquadra van efectuar una entrada i perquisició a l'esmentat domicili. Durant l'escorcoll es van comissar 47 embolcalls que contenien cocaïna i 29 d'heroïna, preparats per a la seva venda. Com a resultat de l'operació, el llogater de l'immoble i un col·laborador van quedar detinguts per tràfic de drogues. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta. El passat 28 de novembre, el jutge va decretar l'ingrés a presó per a un d'ells i llibertat amb càrrecs per a l'altre.
Un any més arriba la quarta edició de la cursa marxa Sant Silvestre de l'Aldea. Inscripcions al telèfon del Casal de Joves 977 45 19 61 977 45 19 61. Inscripcions online des del web athleticevents.net. Més informació a la web del Casal de Joves, casaldejoves.blogspot.com. Preu de la cursa 12 euros, preu de la marxa 6 euros. Data límit d'inscripcions fins al 26 de desembre. Distància cursa 10 km i distància marxa 6 km. Quarta cursa marxa Sant Silvestre a l'Aldea. Marca-te-ho a l'agenda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui també actualitat esportiva. Ho fem perquè la sala de plens de la Casa de la Vila de l'Aldea va ser divendres passat el lloc on es va presentar el projecte esportiu Fem Atletisme a l'Aldea. Des d'allà, des d'Antena Aldaia, ens ho explica Seto Gallego.
Aquest passat divendres 28 de novembre i al Saló de Plens de la Casa de la Vila de l'Ajuntament de l'Aldea tenia lloc la presentació del projecte esportiu Fem Atletisme a l'Aldea. A l'acte van assistir l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, la regidora d'Esports, Yolanda Tomàs, Tomàs Bertomeu, president de la Unió Atlètica Montsià, Pau Cecília, coordinador de l'Escola d'Atletisme de l'Aldea, Josep Gilabert Espinós, primer del rànquing d'Espanya dels nascuts l'any 2000, i els aldeans, estudiants del grau d'Educació Física i monitors del nou projecte esportiu Josep Carles i Sergi Ventura. En parlem del nou projecte d'atletisme a l'Aldea amb Pau Cecília.
Bueno, això surt d'una inquietud d'expandir l'atletisme, no? Nosaltres, com diu Tomàs, fa 26 anys que vam fundar la Unió Atlètica Montsià, a Llimposta, ja en la visió de futur, d'expandir-nos pel Montsià o totes les Terres de l'Ebre, i més ara en tota l'expansió que ha tingut el concepte de la marca Terres de l'Ebre, encara més. Com també bé has dit tu, és una escola individual, en un ja fem equip, per la qual cosa no ens hem de desanimar. Si en tenim dos, si en tenim tres, si en tenim quatre, ja vindran. La qüestió és fer les coses ben fetes, com nosaltres les hem fet aquí a Imposta. 26 anys ens avalen, molts de resultats, molts de crios, molts xiquets, moltes xiquetes que han passat pel club, i ha arribat un moment també que hem tornat a reprendre aquesta idea original.
Un projecte que naix gràcies a la Unió Atlètica Montsià i, per supost, a la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Aldea. Aquest projecte veurà la llum a partir del 2 de desembre, on tots els interessats podran passar per la pista coberta de l'Estadi Municipal de la Unió Esportiva Aldeana tots els dimarts i divendres de 6 a 7 i quart de la tarda. Hem de dir també que durant tot el mes de desembre les inscripcions seran totalment gratuïtes i a partir del gener ja s'aplicarà una quota de 22 euros mensuals.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La llevantada ha anat marxant, la pertorbació s'ha anat allunyant. Això sí, ara tenim aquest aire més fred, aquest aire del nord, que ens mantindrà les temperatures força a ratlla. Núvols més compactes a la façana litoral i prelitoral i fins i tot ara mateix amb alguna gota que es deixa escapar cap a les comarques gironines. Aquests són els ruixats d'ahir a la tarda vespre que se'n van anar i ara algun que descarrega entre el Vallès Oriental, punt de la Selva, precipitacions molt febles en conjunt. Aquests núvols més compactes, més gruixuts en aquest sector de la costa i també cap a la cara nord del Pirineu, on persistiran durant bona part de la jornada. Sol al migdia, temperatures que quedaran més curtes, amb alguns núvols entre Barcelona i Girona, costa central, i alguns punts també del prelitoral. Alguns núvols cap al País Valencià, temperatures que aquí també tiraran cap avall, i aquesta seria la tendència de cara als propers dies, amb més inestabilitat entre dimecres i, sobretot, de cara a dijous.
Un dia més, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora d'acomiadar, tancar i posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts 2 de desembre, que novament ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. Com sempre, cada dia, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem. Fins llavors. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.